els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Matrícula oberta.
Va, que obrim aquesta matrícula oberta. De fet, et trobo a faltar, Olga, saps aquell...
El què?
El so ambient que vam viure el dimecres passat.
Aquell
quina barbaritat,
rebombori.
No?
Hi havia 100.000 persones van visitar el Saló de l'Ensenyament. No dimecres, que era el dia que nosaltres hi érem. Aquell dia hi havia milers, però els 4 dies...
En total.
No, 5, no? Dimecres, jo, divendres,
diumenge.
5 dies, 100.000 persones.
Ara parlareu, amb la Berta Aznar.
I tant. Ara mateix, si vols la saludem.
Vinga, si us plau.
Berta Aznar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a les dues, com esteu?
Bé, molt bé. Berta. La Berta és mestra d'educació primària i psicòloga, professora a la Facultat de Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i justament deien que parlaríem del que va passar al Saló de l'Ensenyament i sobretot volem saber si potser hi havia biaix de gènere en aquest Saló de l'Ensenyament que es va celebrar del 15 al 19 de març al recinte firal de Montjuïc, que era la 32a edició del Saló, la fira on es pot conèixer, diríem que tota l'oferta acadèmica pel proper curs dels principals centres universitaris de batxillerat, de formació professional i d'altres estudis superiors. Dèiem ara amb la Mercè, varen ser 100.000 visitants, més de 18.000 alumnes varen ser atesos als punts fixats per a l'orientació, més de 220 expositors, més de 150 activitats programades. I no sé, Berta, tu creus que hi havia gent... joves, però també famílies o professors que acompanyaven els nois i noies i creien potser aquí no caldria que hi anéssim perquè aquesta carrera és més de nois o és més de noies?
Home, així tan explícit, espero que no, eh? Des d'aquesta visió tan conscient de que hi ha carreres de nois i de noies, ara això crec que ha quedat una miqueta més diluït, però sí que hi ha biaix de gènere, és present a tot arreu, i malgrat que ara s'estan fent molts esforços per feminitzar els graus més masculinitzats i a la inversa, perquè realment a dia d'avui s'ha posat de manifest doncs, els beneficis que té la paritat en els graus i també en els equips professionals en general, doncs encara existeix aquest biaix. I malgrat, no, jo crec que realment els joves a dia d'avui tenen molta més llibertat per escollir la seva futura professió, és a dir, el seu grau a partir dels seus interessos i dels seus gustos, encara estan molt influenciats, no?, per aquesta socialització de gènere que defineix els gustos i les expectatives dels nois i de les noies en funció del seu sexe. Realment és molt difícil que aquests estímuls, models i rols socials de gènere no els influenciïn en la tria d'estudis i, per tant, en la seva futura professió.
Amb tu, Berta, sempre parlem de coeducació i que pel que has dit ara, jo crec que hi ha molta gent sap per què estem parlant amb tu de professions, d'estudis... potser algú podria pensar encara, però què té a veure la coeducació amb triar el que acabaràs estudiant o la que creus que vols que sigui la teva professió?
Realment té molt a veure, perquè és a través de la coeducació que identifiquem els mecanismes mitjançant els quals transmetem als infants les creences sobre la seva vàlua en tant que nens o nenes, no?, que són futures dones i homes. A l'àmbit escolar, per exemple, aquests missatges els sexistes els enviem a través de la interacció amb l'alumnat, és a dir, la interacció de mestre-alumne en funció del seu sexe, també a través dels materials didàctics i fins i tot el currículum educatiu, el llenguatge del que fem ús o fins i tot la distribució de l'espai. Imaginem que no és circumstancial, és a dir, no és casual. Per exemple, el pati de l'escola. Els estudis mostren que els nens nois fan ús d'un 70% de l'espai del pati i les nenes només un 30%, no? Es posen a la perifèria, les nenes, els raconets, i en canvi els nens ens ocupen sempre la part central, que també és la més valorada. Doncs és importantíssim que puguem identificar des de la perspectiva coeducativa totes aquestes situacions que generen desigualtat i poder cercar mecanismes per capgirar aquesta situació actual. Per què? Doncs perquè a partir d'aquests missatges que els nens i les nenes interioritzen de que uns són bons per les matemàtiques, no? Els nens són bons per les matemàtiques, les nenes són millors per el llenguatge, els nens i nenes el que fan és assumir aquests missatges com a reals, vàlids, i a la llarga doncs, porta els nois i les noies a desenvolupar les habilitats que s'esperen d'elles i d'ells i triar professions diferents. Per tant, no? Retornant a la pregunta que em feies, està molt connectat i cal que nens i nenes desenvolupin les seves potencialitats sense estar condicionats, sense aquests condicionants externs que al final els limiten en el seu desenvolupament i que, evidentment, tenen a veure amb les decisions que prenen a la vida adulta o a la seva joventut, com pot ser doncs, el grau que volen estudiar.
Ara anem a les decisions, però potser hi ha algú que no ha acabat d'imaginar-se què és el que passa realment al pati, però és que l'espai central sovint és el que es dedica a la pista, que és on sovint es juga a futbol, que no és que jugui a vòlei, ni que es jugui a tennis, ni que jugui a ping-pong. Per això hi ha moltíssims centres que el que fan és regular l'espai del pati, que es distribueix, s'estableixen diferents espais i no tothom pot jugar tots els dies a la pista central, perquè si no el que passa de forma natural és això, que les nenes queden arraconades, la majoria d'elles.
Sí, exactament. Jo penso que ja hi ha moltíssimes escoles conscients d'això, perquè és un tema del que en els últims anys se n'ha parlat molt i s'ha estudiat molt, i que, bueno, doncs al final l'espai el que fa és reproduir els rols de gènere que es donen fora de l'escola. Vull dir, els nens i nenes reprodueixen aquests rols i, per tant, hem de poder intervenir-hi com a mestres, com a educadors i educadores, com a adults, per tal de redistribuir aquest espai, que no la part més valorada, que és el centre, sigui sempre la que ocupen els nois, que les noies no quedin a la perifèria o als raconets, i promoure un altre tipus de joc també, perquè està molt bé jugar a futbol però, i jugar a pilota, però hi ha molts altres tipus de jocs també que es poden introduir a l'hora d'esbarjo i que faciliten doncs, el desenvolupament d'altres habilitats. És a dir, el fet de que els nens estiguin a la part central i juguin a futbol fa que desenvolupin molt més les habilitats motrius, per exemple, no? I en canvi les nenes doncs, tenen un tipus de joc potser més simbòlic o més on es desenvolupen habilitats més emocionals, però estarem d'acord que tant pels nens com per les nenes és importantíssim desenvolupar habilitats motrius, habilitats emocionals, joc simbòlic, no? I si no intervenim en certa forma, sense trencar el joc dels infants, doncs estem perpetuant contínuament aquests rols que van interioritzant nens i nenes.
Començàvem parlant del Saló de l'Ensenyament, que està pensat per l'alumnat a partir de tercer de l'ESO, perquè els queda encara un curs per acabar l'ensenyament secundari obligatori, llavors han de triar què és el que volen fer, si volen treballar, si volen fer un cicle de formació professional, si volen fer batxillerat, però molt abans, tu que feia referència als materials didàctics, aquí encara hi ha molta feina, no?, per fer, perquè sempre, ara no recordo els tants percents, però quan es mira quantes dones escriptores apareixen als llibres de text, els tants percents són irrisoris, quantes científiques, exactament el mateix. O sigui, encara queda molta, molta feina per fer aquí.
Sí, hi ha moltíssima feina a fer en els materials didàctics de les escoles i també l'enfocament que des de la universitat. I també són coses que nosaltres hem de poder aplicar a l'àmbit universitari. El fet de que les bibliografies dels plans docents doncs, apareguin un nombre equilibrat de dones i homes, que quan estiguem planificant l'assignatura també tinguem models referents de dones a mostrar en aquella disciplina específica. I realment ara s'està avançant molt en aquest camp, però encara queda molta feina. Necessitem referents que trenquin amb aquests estereotips de les noies a lletres i els nois a ciències, resumint.
Sobre aquesta manca de referents, anem a escoltar una campanya que té un parell d'anys.
¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Jocelyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado, de forma sistemática, los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, tenemos que hacer algo. teniendo en cuenta que la presencia de mujeres...
Som conscients que hem posat moltíssimes vegades aquesta campanya de l'efecto Matilda, però a mi em fa la sensació que l'hauríem de sentir pràcticament cada dia per ser realment conscients del que està passant. Estem parlant de coeducació i de com és això de triar estudis i si et condiciona el fet de ser un noi o una noia a l'hora de triar els estudis i què hauríem de fer perquè no ens condicioni. En parlem amb la Berta Aznar, que és professora de la Facultat de Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i aquest efecto Matilda, podríem dir, Berta, que ara hi ha infinitat de llibres que han sortit sobre dones científiques, dones extraordinàries, però crec que fins que arribéssim a fer una pila de llibres, igual que tota la pila de llibres on les dones brillen per la seva absència, hauríem d'editar molts llibres i estar molts anys, encara que sigui per igualar els llibres que s'han fet fins ara.
Sí, exactament. Per inèrcia sempre es ressalten els mateixos referents masculins en tots els àmbits i en totes les disciplines i cal parar-se i fer un esforç per poder incloure també dones que han tingut un paper brillant també en les diverses àrees, no? Però ens costa, perquè realment la tendència, la inèrcia sempre és, no?, a reproduir aquest model androcèntric dels homes que, en certa manera, han brillat més en el passat, no?, perquè no tenien totes les dificultats que tenien les dones, que quedaven relegades a l'àmbit de la llar, a la cura dels fills i filles i molts altres impediments que s'hi trobaven, però que existeixen. Les hem de buscar, i les hem de rescatar i les hem de visibilitzar. Penso que és la nostra responsabilitat també com a professorat de les diverses etapes educatives. És bàsic que les nenes tinguin aquests referents, que sàpiguen que hi ha hagut moltes dones que han generat avenços en la seva època, malgrat totes les dificultats que s'hi trobaven.
És curiós que ara sembla que amb aquest efecto Matilda i amb moltes altres campanyes cada vegada som més conscients del buit que se'ls ha fet a les dones, però encara ara, al segle XXI, passa moltes vegades. De fet, hi ha un col·lectiu que es diu On són les dones, que justament el que reivindica és la presència de les dones als mitjans de comunicació, perquè és molt fàcil que en moltes tertúlies hi hagi més homes que dones, que quan es busca la veu d'experts en diverses matèries, sovint es pensi més en homes que en dones, encara que sigui perquè és l'hàbit, no?, el que sempre s'havia fet, però girar aquesta tendència costa, encara està costant.
Sí, és el que et comentava, no? Ens costa, hem de fer un esforç, i un esforç conscient de parar-nos i de donar-nos de quina és la situació, i per tant aquest esforç inicial de poder sensibilitzar, formar per tal de poder detectar i identificar aquestes situacions que generen desigualtat i que invisibilitzen les dones. De fet, nosaltres, tant la Universitat Ramon Llull com la Fundació Blanquerna, les tres facultats, ens hem adherit al manifest del Parlament Europeu, que va justament en aquesta direcció, no? Cada vegada que es realitza un acte institucional, doncs intentar que hi hagi una certa paritat en aquests actes, perquè ens sembla cabdal. Hem de predicar amb l'exemple, sense cap mena de dubte.
Doncs escoltem ara una altra campanya. En aquest cas es va fer a Sud-amèrica, però si l'haguessin fet aquí crec que tampoc varia gaire, amb nenes que tenen entre 8 i 10 anys.
Yo quiero ser maestra y maquilladora.
Me gustaría ser mamá.
Modelo, youtuber y veterinaria.
Bailarina.
¿Querés jugar un juego?
Bueno, ¿qué juego?
Imagínate una historia sobre esta mujer.
Ay, tiene un monito.
Se llama...
María.
¿Se ve amable?
Para mí trabaja en una heladería.
Es peluquera.
Tiene cara de trabajar de maestra.
Doctora, sí.
Tiene un novio.
En una heladería, peluquera, té novio. Ara hi haurà una nena que diu, se la ve feliz, seguro que tiene familia y tiene marido y tiene hijos. Resulta que aquesta dona, no sé si era feliç, però era enginyera i havia estat una peça clau en una infraestructura d'un país de Sud-amèrica. Com pot ser que aquestes nenes que han nascut al segle XXI, encara a l'hora de dir professions, totes s'associin a uns rols molt femenins?
Sí, perquè realment bueno, anem interioritzant tots aquests rols associats a la feminització des que som molt, molt petits i molt petites. És un mecanisme totalment inconscient a través de visualitzar, veure i conèixer models en què es repeteix, no? Que la professió de la dona doncs, té a veure amb unes característiques determinades de la professió que la fan que sigui més feminitzada, doncs evidentment acabem extrapolant això a tota la resta de professions i costa poder imaginar doncs, que una dona ha triomfat amb carreres i amb àmbits que no són els propis que s'han assignat a les dones de forma tradicional. També hi ha una altra campanya que també està molt bé, que amb nens de... Són més petits, eh? Són nens i nenes de 5-6 anys. Uh-huh. Els hi posen també unes fotografies de... Els hi demanen que dibuixin, no? Un bomber... Està fet amb llengua anglesa, eh? Uh-huh. Un bomber, un metge, no? Es parlen de doctor, no? Que no té gènere en aquest sentit, no? I pinten, dibuixen sempre homes. I aleshores fan entrar a la classe, un cop han acabat, fan entrar a la classe doncs, tot de dones que tenen aquestes professions que han estat sempre doncs, molt més masculinitzades. I la cara dels nens i nenes és un poema. És fantàstica aquesta altra campanya també, perquè realment els trenca absolutament, i són nens, ja us dic, eh? 5-6 anys em sembla que tenen. Vull dir que ja tenen totalment interioritzats tots aquests estereotips i que demostren que necessiten altres referents, eh? I no només referents i models, que això és importantíssim, però també que nosaltres, sobretot quan ja no són tan petits i petites, els hi puguem transmetre aquesta idea, fomentar el pensament crític perquè s'adonin de com aquests estereotips tenen conseqüències negatives, tant pels nens com per les nenes, no? I poder-los analitzar amb ells. Això també és molt important quan són una miqueta més grans.
Perquè entenc que els estereotips de gènere encara limiten moltes vegades les expectatives de les nenes.
Sí, totalment. Estan totalment condicionades les nenes per aquests estereotips. És que, de fet, els estudis mostren ja com els 6 anys estan molt condicionats, i els nens i nenes amb els estereotips, i això afecta negativament els dos, els nens i a les nenes, perquè realment els condiciona moltíssim en el seu desenvolupament i la seva llibertat, però sobretot encara més negativament en l'autoconcepte de les nenes. Per tant, realment és molt important que els hi mostrem que han de ser valents, valentes i poder trencar amb aquests estereotips, que les nenes no tenen per què desenvolupar només comportaments o atributs que tinguin a veure amb la seva bellesa, amb la seva complaença, amb la complaença dels altres o amb la dolçor, sinó que també poden ser persones amb determinació, amb seguretat, amb valentia, i que també són atributs a valorar en elles i no només en els nens.
I això que passa sobretot a moltes noies també deu passar a alguns nois, no? Per exemple, els que volen ser ballarins, els que volen ser mestres, perquè ara sobretot a primària sobretot hi ha moltes dones que són mestres i pocs homes.
Sí, que quan passa això, realment el que hem de fer és animar-los perquè compleixin els seus somnis. Aquests nens, nois que volen ser ballarins o que volen ser mestres, els hem d'animar perquè es trobaran moltes barreres i prejudicis encara. Aquests prejudicis, sense cap mena de dubte, tenen origen en el masclisme que considera que els nens i els homes han de desenvolupar altres habilitats allunyades del ball o de l'educació o de la cura dels infants, i que penalitza en els nois, els penalitza molt, aquests comportaments que no es consideren prou masculins. Masculins des d'una perspectiva tradicional i sexista, evidentment, em refereixo. Vull dir que al final tot ve del mateix, tant pels nens com per les nenes.
Justament avui a les 10 de la nit a TV3, el Sense Ficció, estrena el documental On són els homes, que el que volen és desfer els tics masclistes i aposten per una nova masculinitat que suposo que els adults també tots hem d'aprendre, no? A resituar-nos on creiem que hauríem d'estar, que és lluny d'una societat que segueix amb aquests tics masclistes.
Els adults encara ens costa més, jo crec, no? Realment, sí, la feina important s'ha de fer a la infància. La feina important s'ha de fer a la infància. S'ha de fer des de la prevenció, des de l'educació, de tractar els nens de forma igualitària, de no esperar unes coses dels nens, unes altres de les nenes. Després, si no, costa molt a la vida adulta desfer-se de tot aquest teixit que s'ha anat construint des dels primers anys de vida. Per tant, realment, l'acció principal ha d'estar en els nens i nenes i joves. És aquí on com aconseguirem canviar la situació actual i revertir doncs, aquestes desigualtats que ens trobem encara a dia d'avui, aquests condicionants que són negatius tant pels uns com per les altres.
Berta, abans d'acomiadar-nos i perquè ens quedi clar, les famílies, quins missatges els hauríem de dir als nostres fills i filles perquè s'atreveixin a imaginar-se en aquella professió, en aquells estudis que creuen que sí que els agradaria, tot i que no tinguin referents, no sàpiguen de ningú que ho fa, creguin que potser sent noia és més complicat.
Doncs hem de demostrar-los que malgrat percebran, perquè ho percebran així, que en aquest món encara es demanen coses diferents als nens i les nenes, que això és negatiu tant pels uns com per les altres, que és de valents i valentes trencar amb aquests estereotips i que cadascú ha de poder comportar-se i ser com vulgui i perseguir les metes de la vida que el facin feliç i que són capaços i capaces de fer moltes coses diferents, més enllà de les que la societat ha decidit que són per a nois i per noies, i que el món és molt més bonic en la pluralitat i en la diferència. No, és qüestió de deixar-los molt clar que el sexe, és a dir, el ser nen o nena, no defineix en absolut el que ens ha d'agradar ni les nostres habilitats i que el gènere, des de la visió feminista, no, com aquella que és una construcció social sobre les expectatives i atributs diferents per als nens i per a les nenes, és el que cal erradicar perquè puguin ser nens i nenes lliures. Per tot aquest pes social de què vol dir ser nen i què vol dir ser nena és contra el que s'han de rebel·lar. I que, resumint molt, que les nenes no té per què agradar-los el rosa, ni el maquillatge, ni posar-se talons, que els hi poden agradar moltíssimes altres coses. I amb els nens, doncs, exactament el mateix.
I que pot ser que t'agradi el rosa i que vulguis ser enginyera química, també.
Exactament. Són coses que no són excloents, com a estereotip clàssic del color rosa. Evidentment, el color rosa pot agradar-li als nens i a les nenes i no hem de tenir cap problema amb el color rosa, tampoc. Parlo del rosa com el que representa a darrere de l'exponent màxim de feminitat. En aquest sentit em referia.
I quan ja hi són, suposem que ho hem aconseguit, que s'han sentit lliures, capaços, que han estat valents i que han triat uns estudis que, si són noies, per exemple, qualsevol d'aquests graus STEM, no? De ciències, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, la presència femenina és molt menor. En el dia a dia se suposa que el fet de ser una minoria ha de ser més complicat o un cop hi ets i tu ja estàs estudiant el que tu vols, tires cap endavant i això al final és un detall més?
Doncs jo crec que un cop ja hi ets, el camí més difícil ja està fet, no? És a dir, vol dir que en certa manera s'han superat els estereotips que tant ens marquen a la infància, però també s'ha d'admetre que caldrà superar altres prejudicis perquè, bueno, la nostra societat està plegada de prejudicis sexistes i trobem biaixos de gènere arreu que, bueno, gràcies al feminisme es van fent més visibles i així com les conseqüències negatives que comporten, però encara hi són, no? El que passa que anem empoderant els nens i les nenes per poder prendre decisions sense estar tan subjectes dels prejudicis masclistes, sexistes o de gènere.
De fet, si tanquem ja la secció com l'hem començat, amb el Saló de l'Ensenyament, crec que pràcticament a tots els cartells de totes les universitats, a tots els centres d'estudis, trobàvem nois i noies. No veies només nois en el cartell o noies perquè se suposés, no sé, per exemple, la setmana passada, que estàvem al Saló de l'Ensenyament, l'Uri Francisco, que va recórrer els dos pavellons del Saló i va parlar amb una escola per ser auxiliar de vol, no? I dèiem que bé, que hi havia hostesses i hostessos, i a tot arreu veiem tant nois com noies, que potser són petits detalls, però que ja ajuden, que almenys veus algú, que sabem que és un model, que potser no són estudiants reals, però que tu t'imagines allà.
Totalment d'acord, em sembla un encert i una qüestió molt bàsica que s'ha de promoure a través de visibilitzar a través de la publicitat, no? I de la, d'aquells mecanismes que hi ha de captació d'estudiantat en els graus, visibilitzar aquesta doble vessant, no? Els graus no són només per les noies o només pels nois, són per les noies i els nois, i tu ets benvingut o benvinguda en aquest grau i segur que tens molt a portar. Penso que això és molt important. També volia assenyalar que des de l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya s'estan promovent moltes accions en aquest sentit des de les universitats, no tant a nivell de màrqueting, però sí a nivell de formació, no? De formació en perspectiva de gènere, perquè tots els nois i noies se sentin inclosos i que no hi hagi aquests esbiaixos en la docència universitària ni en la recerca, evidentment.
Doncs esperem que d'aquí poc totes aquestes accions, com tu deies, de l'ACU, que ja no calquin, perquè ja està tot solucionat. Berta Aznar, professora de la Facultat de Ciències de l'Educació i l'Esport, Blanquerna Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.